Molt bona tarda, oients i oientes de Roda de Barà. Benvinguts al programa directe amb Dani Madrid. Avui tenim el privilegi d'entrevistar a Paqui Madrid Villalta, que amb la seva experiència de tants anys com a professional de molts sectors de treball i moltes entrevistes a diferents persones, Paqui ens parlarà de com està el treball avui en dia, tant per la gent gran com pels joves, i els diferents tipus de contractes que hi ha, i què és el més important de cadascun. Molt bona tarda, Paqui, com estàs?
Bona tarda, Dani, què tal? Bona tarda als oients, també.
Bueno, per nosaltres és un privilegi tenir-te aquí a nostra ràdio Roda de Barà. Bueno, et faré unes quantes preguntes, vale? I així ens explicaràs una mica el que és el tema del treball d'avui en dia, els tipus de contractes, etc. Bé, anem a començar. Com veus les expectatives de treball avui en dia?
Doncs mira, aviam, això és una mica relatiu, perquè veure expectatives avui dia, el que no podem és negativitzar les coses, les situacions en general, i el que hem de pensar és en ser positius i veure que, bueno, en posar del nostre compte i mirar totes les eines que podem fer servir per buscar feina i tot el que avui dia disposem de tecnologies i de més, jo penso que sent una mica positiu el que hem de posar és de la nostra part per poder encaminar a buscar feina i fer una recerca laboral continuada fins a trobar els propòsits que tinguem.
Quan dius posar de la nostra part, què vols dir?
Doncs no quedar-nos a casa sense més. Vull dir, aviam, hi ha molta gent que diu, mira, no hi ha feina, vale. Sí que és cert, hi ha una cosa que està claríssima, que tot està més difícil per lo que passa al país, per les guerres, per etcètera coses, tot s'encareix, tot baixa, hi han limitacions de moltes coses, però clar, el que hem de pensar és ser positius davant d'aquests problemes e intentar solucionar i buscar solucions sempre per anar endavant i jo crec que sempre hi ha una via de possible d'anar a buscar feina i trobar-la, però això sí, hem de ser constants. Jo diria, mira, em quedaria amb la paraula constància, buscar amb constància, sí.
Tu creus que pels joves és complicat buscar treball? O sigui, si som constants, tu creus que poden buscar treball? Perquè a lo millor hi ha vegades que la gent que estudia estudia una carrera i vol buscar el seu treball, no el troba. Llavors, la paraula constància seria la bona?
Mira, sí que és cert, a veure, la bona no sé si és, però sí que és cert que una persona que no està quieta ni parada, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
i sempre és activa en aquest tema, sempre té més possibilitats que una persona que es queda a casa dient no hi ha feina. Aviam, feina n'hi ha. El que passa que sí que hem de trobar les eines i les vies, que ens facilitin arribar a trobar. Vale. No és tan fàcil com abans. Abans era currículum en mà i ara hem de fer servir unes tot el que és tecnologies, que sí, potser també ens facilita arribar a llocs més llunyans i a puestos que abans no imaginaven. I a més tenim les avantatges de que tothom o la majoria, diguem-ho així, té una bona preparació, que abans no tothom tenia aquestes preparacions ni llicenciatures, etc.
Però, i una altra cosa, què opines dels sous? O sigui, creus que han canviat de fa anys a ara?
Bueno, els sous, aviam, jo crec que dins del marc de la llei el salari mínim interprofessional que està establert ara mateix, bueno, això ho decideix el govern. Nosaltres...
Però són baixos?
Són baixos. El que és alt és tot el que ens estan posant d'impostos i el que no podem assolir. M'entens?
Sí, que són baixos, perquè l'impost de la vida, per així dir-ho.
Aviam, el que passa que la vida està pujant molt tot i arriba un moment que si fem la comparativa de lo que guanyem a el que, a el que estem cobrant, clar, diem, el sou és baix. Però sí que és cert que hi ha molts sous descompensats, m'entens, en quant a la vida tal i com està i tot. I això ho hauria de contemplar el govern, però són ficar-nos ara en temes que nosaltres, aviam, no ens toca resoldre. Això suposo ha de ser el govern i ha de ser, pues, bueno, tot el que... Nosaltres ens toca bueno, fer cas una mica del que ens posen perquè no ens queda més remei. Sí que podem protestar, sí que podem fer servir eines de protesta, vale? Sí. Pacífica sempre, però clar, al cap i a la fi ens trobem amb el que ens trobem, però això és com
ve sí, tot... Ficar-nos a una cosa que no tenim ni idea si es solucionarà o no.
Aviam, hi ha molta gent que està preparada i saben com reaccionar amb aquests temes de política, etc. El que passa que ara no és el tema que ens fiquem, no? Això seria, per parlar un altre dia, sí. Seria un tema a part.
Bueno, jo volia fer una mica d'introducció així del tema del treball actualment. Paqui, quins són els canals de recerca per trobar treball? Explica'ns una mica com
bueno, és. Com abans t'he explicat, Dani, bueno, els canals de recerca el que hi ha són diversos. Aviam, avui dia tenim moltes facilitats perquè abans tenim quatre coses i ara, per exemple, podem anar a les oficines d'empleament, podem mirar agències de col·locació, les pàgines web especialitzades o bosses de treball online, que també les hi ha. I també tenim les pàgines web de la pròpia empresa, vale? Allò que et fiques dins, et fiques el currículum teu o elabores dins d'aquesta empresa el teu currículum, vale? Com n'hi ha diverses empreses. També els anuncis a la premsa o en pàgines web. A les xarxes socials especialitzades en aquests temes també ens ajuden.
Sí.
A través d'autocandidatura amb l'empresa que t'interessi, és a dir, a mi m'agrada, un exemple, m'ho invento ara, no? M'agrada l'empresa X, entrar aquí i treballar aquí, doncs dins d'aquesta empresa faig una autocandidatura per una sol·licitud i a veure què passa, perquè també n'hi ha molta competència. També en tenim, bueno, l'autocandidatura significa fer arribar el teu currículum a una empresa sense que aquesta hagi publicat una oferta de treball.
Sí.
T'adalantes, diguéssim, no? Sí. I ahí la tenen. Cada empresa fa servir un o diversos canals. Per això és important buscar informació en tots allò de les ofertes de treball existents.
Sí.
Altre aspecte important és mantenir una bona xarxa de contactes, fixa-t'hi el que et dic, que moltes de les ofertes laborals cobreixen mitjançant el boca a boca. Saps sí. Què vull dir? És important que els altres coneixen de tu, del teu perfil professional, la teva experiència, la teva formació i les teves competències. És a dir, igual estem en un grup d'amics i diem, escolta, mira, estic buscant feina. Si algú en sap, doncs mira, jo he estudiat d'això. De vegades el boca a boca també ens ajuda.
Es corre la veu d'un lado
sí.
I d'un costat per l'altre.
Hi ha moltes maneres i molts canals per arribar. Aquests serien uns quants, no tots, però bueno, el que anomenar uns quants.
O sigui que tenim diversos canals de recerca.
Sí.
Quines són les estratègies que s'utilitzen més per la recerca del treball? O sigui, quina és l'estratègia que una persona ha de tenir per fer una bona entrevista?
Bueno, mira, jo diria que consells, més que estratègies, no? O sigui, en primer lloc, tenir clar el teu objectiu professional i mostrar-lo, vale? Perquè has de tenir primer clarament un objectiu marcat. En què vols treballar i què és el que busques. Perquè moltes vegades buscar feina de coses, o vas deixant un currículum de coses, allò de, mira, necessito treballar, i fiques el currículum a qualsevol empresa. Això sí. Penso que és una pèrdua de temps, perquè has de tenir clar el teu objectiu professional. Això és molt important per estar a gust dins d'una empresa. Després també, mira, cuidar la teva marca personal com a persona, no? És a dir, planificar una mica que és allò que parlàvem, que és el que vols, etc. S'ha de diversificar la teva búsqueda, és com dit abans, o sigui, ampliar-la, vale?
Sí.
I ser constant, això és molt important. Després hem de personalitzar el nostre currículum i, sobretot, si podem fer una carta de presentació, millor, perquè això acompanya el currículum i vulguis que no, sempre et dona una miqueta més de sortida. I després construït una red de contactes, un networking, per exemple, algo així similar, i bueno, realitza autocandidatures en empreses en les que t'agradaria treballar. És allò que hem parlat també, Van, més de lo mateix, sí.
I una altra pregunta, que aquesta és molt interessant. Hauríem d'estar informats dels contractes de treball? O sigui, jo, per exemple, vaig a una empresa, m'agafen aquesta empresa i no m'informo, en realitat, perquè jo el que vull és guanyar diners al següent mes i tenir per subsistir. O sigui, hauríem d'estar informats o com
Mira, Dani, dins del marc de la llei és molt important, segons marca la llei, els tipus de contractes que n'hi ha avui dia estan tots regulats, ¿vale? O sigui, no podem dir que les empreses, a menys que sigui una empresa pirata, si són empreses que normalment ho són, importants, o sigui, sempre fan tot dins del marc legal, ¿vale? Llavors, et podria dir que sí que n'hi ha tipologies i modalitats de contractes de treball. Ens hem de fixar molt quan ens donin un contracte. De vegades anem tan de pressa per signar un contracte que ni ens fixem amb la lletra petita. Sempre hi ha de vegades que t'ho donen o mig emplenat o que et diuen signa mare. Pues jo sóc partidària molt d'agafar el contracte que moltes empreses que no tenen cap problema t'ho donen i et diuen ja m'ho signaràs o t'ho envien per correu electrònic, que sigui, t'ho llegeixes tranquil·lament a casa i després pues, tens l'opció de que ja t'ho has mirat bé i ja saps el que estàs signant. Sí. Jo sóc molt partidària de sempre llegir tot bé, ¿vale? Perquè sempre n'hi ha coses que de vegades dius, ostres, això no ho sabia, no m'ho havia llegit. I és important. Els contractes, com a tot, avui dia s'ha de mirar tot i s'ha de tenir ben clar abans de signar, sí.
I Paqui, tu has sigut durant molts anys directora de comerços. Què opines de la gent que ve i et deixa un currículum? En què t'hi fixes per contractar-ho? L'aparença? Què fas per contractar una persona?
A veure,
què t'hi fixes?
L'aparència, aviam, avui dia és que això és una mica discriminatori en el sentit de que penso que tothom...
Però una pregunta, perdona. Digue'm. Tu creus que abans sí que... quan anaven a contractar alguna persona sí que es fixaven més en l'aparença? Perquè jo crec que ara no es fixen tant.
No, vull aclarir-te...
Però abans jo crec que sí.
No, mira, vull aclarir-te uns temes. Aviam, un d'ells és... Sí que és cert que depenent de la feina que realitzes o que vagis a... Per exemple, jo he fet entrevistes molt personal i sí que és cert que de bones a primeres et fixes molt en com ve aquesta noia, si és neta, si va polida, no té que anar de marques, vull dir, a mi això tant se'm dona, no? Però sí que et fixes en que tingui... Mira, per mi el més important, tant que vagi normal i corrent, no necessàriament té que ser una top model, no ens fixem, jo no em fixava en això. A mi per mi és important és per contractar algú és que tingui moltes ganes de treballar, això és important, i sobretot que tingui un perfil d'actitud de treball. És a dir, hi ha gent que, aviam, sí que és cert que el primer dia fas l'entrevista i moltes vegades és totalment negativa a lo que després resulta. A mi no m'ha passat molts casos, tinc la sort de que he donat amb gent molt maca, però sí que és cert que de vegades et venen una cosa amb l'entrevista que després és una altra. Hi ha de tot, però no per això hem de, vull dir, fer un d'allò de dir tothom és igual, no. Però ens fixem molt en l'actitud de treball, un bon currículum ben presentat, enfocat. El currículum sempre l'has d'enfocar a l'empresa on vagi dirigit.
Tu t'hi fixes en el currículum, t'hi fixes si fan això de les plantilles, és a dir, t'hi fixes amb l'aparença també del currículum?
Aviam.
Faltes d'ortografia...
Aviam, tu també, a veure...
L'experiència...
Si vols entregar un currículum, l'has d'entregar ben fet. No pots anar a una empresa amb un currículum. Si no saps fer-ho, te'n vas a un puesto on hi ha moltíssima gent que t'ho pot fer. Avui dia tenim a internet planilles perfectament estructurades on tu pots treure una planilla per fer-te un currículum senzill. No cal que sigui després, si vas a una empresa amb una alta, que busques una altra cosa més important, sí que et demanen més coses. O sigui, avui dia també em fan la cal·ligrafia, o sigui, la manera d'escriure, la teva signatura, la teva lletra diu molt de tu, però com que ara es fan, ja no es fan a mà, sinó que es fan tot per ordinador i així, la lletra no és així, però després un cop fan l'entrevista sí que els hi fan a lo millor que facin una signatura, que facin, però això és un altre tema, per veure, perquè ara n'hi ha gent que es dedica a això, a veure segons com escriu és la seva personalitat, però bueno, allò són empreses ja d'alt que es fixen massa en moltes coses, però perquè necessiten aquest tipus de gent que sigui massa correcta o que tinguin un perfil molt exhaustiu. Però bueno, normalment en una empresa normal i corrent, sí que és veritat, jo parlo de mi, a la meva experiència, jo sí he volgut donar oportunitats a gent que ho necessités, ¿vale? Per què? Perquè moltes vegades també hi havia molta gent que venia, per exemple, nosaltres som comerços que podria ser no enfocats a carreres universitàries, i ha vingut molta gent amb un currículum d'una carrera universitària excel·lent i jo he pensat, bueno, sí, potser necessites la feina, però els teus pares s'han gastat uns calés en fer una carrera que si quedes aquí quedaràs encaixat. Potser aquesta persona busca temporalment una feina, ja sabem que no es quedarà, però bueno, això és com tot. Vale? Però sí que ja potser a mi m'interessava més en aquell moment, no et dic que sigui general, en aquell moment o en un moment donat, una persona que sigués més, un temps més continuat pel tipus de feina, i llavors enfocava no en persones que tenien una carrera universitària que sabia que més tard o més aviat sortirien d'allà, marxarien, i a lo millor, pues, segons l'empresa no vol un temps limitat. Ara parlem més endavant dels tipus de contractes que podrien ser, bueno, això, temporals o de pràctiques, etc. És que hi ha molta diversitat. Per això dic que depenent de les empreses, depenent de les persones, el que busquin, la feina, els currículums i tot, depèn molt de molta cosa. No només de... tots s'han de posar amb la mateixa fila.
Vale, perquè tothom... O sigui, per què tothom vol que li faci un contracte indefinit en comptes d'un temporal? Quina diferència hi ha d'un i l'altre?
Mira, abans d'això, Dani, m'agradaria dir-te, perquè tinguem una miqueta de constància de què hauríem de saber dels contractes de treball i tot això, m'agradaria fer una miqueta d'incís. Per exemple, el gener de 2014 va entrar en vigor la simplificació administrativa de contractes laborals,
vale,
per atendre la finalitat d'aquesta mida. S'hauria de partir de l'explicació de que els contractes avidus fins al moment no es van suprimir. El que buscava aquesta mida era una major facilitat per l'elecció, la qual unia tots els contractes en només 4 tipus. Dins d'aquests 4 tipus, després ja podem trobar l'indefinit temporal, de formació, aprenentatge i en pràctica. I dins d'aquests hi ha un món més de contractes. Però bueno, sí que és cert que, aviam, amb això que em dius dels contractes indefinits, per exemple, per què tothom vol un definit abans que un temporal, aviam, està clar. Per què? Aviam, és com... si vas a demanar una hipoteca, avui dia pues, has de tenir un contracte indefinit més aviat, perquè tot facilita, diguéssim, una mica més la vida a tothom, ¿vale? Llavors, què passa? Que ara, sí, també segueixen fent contractes indefinits, però no és tan usual. Et diria que el contracte indefinit, en el, diguéssim, és el que no es fixa termini final predeterminat. Vale?
Això què vol dir?
Pues que es concerta sense establir límits de temps en la prestació dels serveis amb aspecte d'una duració del contracte. Vale? Sí, pot ser escrit o de paraula, això també. I compta amb un àmbit d'organització d'altre i rebent una retribució, òbviament. Això sí, podrà exigir durant la relació laboral que es formalitzi per escrit. Això sí, l'altra part. Per fer-te fixos, doncs, bueno, diguem que hi ha uns requisits, no? Doncs, adquiriran la condició de fixos que diem els que no haguessin sigut donats d'alta a la Seguretat Social, vale? Un cop transcorrit un plaç igual al fixat en el període de prova.
Vale.
També, mira, espera't, perquè també en cas d'existència de fraude de llei de los contratos temporales serien considerats per temps indefinit, també. Vale? I després, també seria els treballadors que en un període de 30 mesos haguessin estat contractats durant un pla superior a 24 mesos, amb o sense solució de continuïtat. Vale? Pel mateix diferent puesto de treball amb la mateixa empresa o grup d'empreses. Vale? Després tenim la diferència que n'hi ha, clar, ja ho hem dit, l'indefinit sempre et dona, mira, no és que et doni seguretat, et dona tranquil·litat, diguem-ho així. Vale? Després, a diferència dels contractes temporals, podem dir que la relació laboral entre empresari i treballador per un temps determinat, és per un temps determinat, el temporal. O sigui, no, és a dir, pot ser també a jornada completa o parcial, però aquí el que veiem de diferència del temporal a l'indefinit, per mi, és, aviam, seguretat laboral? Jo diria que no, perquè avui dia el tenir-lo fixa no és que et doni una seguretat 100%, però, a meva opinió, perquè avui dia segurs no tenim res.
Tens tota la raó, perquè et poden fotre al carrer i...
Evidentment. Mira, nosaltres a l'empresa hem tingut gent que portava molts anys, per X o per B, una de les dues parts vol trencar aquest contracte, saps què vull dir? O marxa perquè troba alguna cosa millor en un altre puesto, li interessa més una altra feina, o l'empresa està veient que ja no és el rendiment, o... no té la productivitat.
Tu creus, Paqui, que la gent s'acomoda quan li fan un contracte
indefinit?
Sí, doncs. que a lo millor et fan el contracte i abans eres una persona que donaves la vida pel treball i ara ja és com, vale, ja estic fixa, ja passo una mica del treball i vaig a la meva bola.
Doncs
a
mira,
molta gent li passa això,
sí,
eh?
Sí, bueno, aviam. Saps què passa? Que això és com tot. Són teories, vale? Plantejaments, això és com
tot. Jo crec
tot.
Que depèn de cada persona. Ah,
exacte.
No?
Hi ha gent que a la feina... Hi ha gent que diu, mira, una frase que diem que és molt antiga, diu, vives per al trabajo o trabajas para vivir, no? Hi ha gent que es pren la feina de manera molt personal, amb el sentit de que és molt responsable i ho serà sempre des del principi fins al final.
Sí.
No hi ha comoditat possible, depenent del puesto que tingui, perquè de vegades si ets un cap sempre has d'estar alerta i sempre has d'estar atent, hi ha de tot, però tampoc no podem dir que la gent s'acomoda o no s'acomoda. Jo crec que a la majoria de les feines la feina ha de sortir d'una manera o de l'altra, o sigui, acomodar-se, no sé, no acabo d'entendre jo aquesta teoria molt, perquè acomodar-se, no sé, guanyar confiança amb els que n'hi ha en la feina, amb els caps, no sé, com vols que t'ho expliqui, però acomodar-se, jo crec que la feina ha de sortir en totes les empreses, d'una manera o l'altra. Si no surt, existeix llavors la possibilitat de rescissió, m'entens, de contracte. És a dir, si una persona està contractada per treure uns objectius i aquests objectius no es porten a terme, arriba un moment que, clar, l'empresa té que prendre decisions, o per lo que diem, per l'altra part, que no estigui còmoda o que vulgui buscar feines que li facin créixer molt més en unes altres empreses. És que n'hi ha molt tipus de qüestions, que s'hauria clar, eh? I llavors, doncs, bueno...
Però ara és més còmode, o sigui, hi ha molts treballs que es fan telemàticament i la veritat és que jo crec que és molt còmode tant per al client, perquè no, per exemple, si ha d'anar a una oficina d'una financera, per exemple, truquen al telèfon de la financera i li resolen el problema. És a dir, que en comptes d'anar a la persona amb el cotxe o transport públic o gastar calés,
bueno,
anar a l'oficina, doncs jo crec que és molt còmode això de que poden trucar i li resolen el problema, per exemple. O sigui que està,
bueno,
molt bé, no?
La veritat és que amb això del Covid ha hagut un abans i un després, ¿vale? Tot ha canviat, però el sistema de treball ens ha vingut, per una part, unes empreses molt bé i per unes altres suposo que no tant.
Sí, unes però, altres han guanyat i unes altres han
sí, però sí que és cert que s'ha establert aquesta manera de treballar, vale? I més que abans, i amb bona acceptació. Et diria que el contracte de, que es diu contracte de treball a distància, vale? Té la consideració de treball a distància perquè la presentació de l'activitat laboral es realitza de manera preponderant amb el domicili del treballador o amb el lloc lliurement escollit per aquest. D'aquesta manera, alternativament, el desenvolupament presencial amb el centre de treball de l'empresa. Vale. Es pot realitzar per temps indefinit o de duració determinada, aquest tipus de contracte. I sí que és veritat que aquest contracte s'ha de realitzar obligatòriament per escrit. Vale? Després, què diríem d'aquest tipus de contracte com a informació? Vale? Les empreses que optin a tot això, diguéssim que els treballadors a distància tindran els mateixos drets que els que presten els seus serveis amb el centre de treball de l'empresa,
sí.
Salvo aquells que siguin inherents a la realització de la presentació laboral amb el mateix de manera presencial. És a dir, bueno, el treballador a distància també tindrà dret a percibir com a mínim la retribució total establerta conforme al seu grup professional i funcions. És a dir, el que treballi a distància no vol dir que hagin de canviar aquestes normatives dins del marc de la llei. Vale. I l'empresari haurà d'establir els medis necessaris per assegurar l'accés efectiu dels treballadors a la formació professional contínua. Igualment, vol dir que s'ha d'anar formant els treballadors, tot i que estiguin una part del temps treballant a casa i que facin acte de presència X dies a l'empresa. Vale. Però amb tot això sí que és veritat, ja et dic, com hem dit abans, que tenen també les seves avantatges i les seves desavantatges. Mira, sobretot per les mares, vale? Per les que són mares, les que tenen fills petits o no, però les que tenen fills petits, a l'estar a casa pot ser positiu o negatiu, però també més aviat positiu perquè poden atendre més les necessitats en un moment donat, no has d'estar tan estàtic a l'empresa. I no sé, pots gaudir més de lo que és la família i fer una mica de vincul treball-feina, vale? I poder portar una vida pues, també una miqueta més, que abans és tot empresa i bueno. A part d'això, sí que m'agradaria ressaltar dels contractes i ja com a tema, no sé si quant temps ens queda o així.
Sí, no, ja anem acabant.
Vale, pues, m'agradaria dir per finalitzar en aquest cas que jo, com a persona que he fet entrevistes, que he estat en grans empreses, vale? I directora d'aquestes mateixes, sí que és molt important, jo els diria als empresaris que és molt important que els treballadors estiguin contents, perquè un treballador content, sobretot respectant tot el que és els temes de protecció, d'EPIs, etc., en tots els àmbits, és molt important perquè estiguin bé, no tinguin perillositat i, a més, tinguin els seus espais de descans i els dies lliures que els hi toquin a la setmana. Avui dia, per llei, està tot molt controlat, però, tot i així, el que pugui fer dins de l'empresa com a cap o del que sigui, de secció o de departament o que sigui, pugui fer que els treballadors estiguin més a gust, jo estic segura, per meva experiència, que després treballa molt millor. Això és un incís que l'havia de dir, vale? Sí. Pel demés, doncs, bueno, gràcies, Dani.
Res, Paqui, a tu, moltíssimes gràcies, ha sigut tot un plaer entrevistar-te i res, segurament als oients li han servit per escoltar tota la informació contractual i, bueno, els diferents tipus de contractes. I suposo que ara la gent jove i la gent adulta es ficaran les piles per trobar treball. Moltíssimes gràcies, Paqui.
Bueno, gràcies a tu.